migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera. Què tal? Benvingut, sóc el José Miguel Cruz. És un dia d'aquests raros, aquests divendres, eh? Aquest divendres és un d'aquests dies estrany per moltes qüestions. Primer, noto la gent molt tensionada. Serà perquè, com ahir va ser festiu, i avui és un dia de pont, que hi ha gent que fa pont i gent que no fa pont, igual hi ha gent que està més enfadada que d'altres. No sé, és una qüestió molt estrany. És un dia d'aquests raros, no? Però és igual, a tot estil és laborable, i ja sabeu que amb la laborabilitat de la situació, ara hi ha un registre d'horaris obligatori. És un registre obligatori que ara serà obligatòriament digital. Obligatòriament digital. Clar, la gran pregunta que ens podem fer és l'adaptació. Les grans empreses habitualment doncs van al seu gestor, a qui li toqui, doncs agafen el programa que els hi toqui i el col·loquen. Ara, els autònoms que tenen treballadors al càrrec i les pimes, com s'ho faran? I quines conseqüències té? És força important perquè arribarà un moment. Bé, bàsicament tot això es fa per que hi hagi més control, no? En tot cas, tant per la part bona com per la part dolenta. Però el moment d'escollir el programa en funció de la feina que faci aquella empresa, com s'ho faran, en tot cas, i quines conseqüències pot tenir aquest registre obligatori? Doncs parlarem amb el senyor Rafael Olmedo, que el tenim al telèfon. Rafael Olmedo és advocat i un dels portaveus de l'assessoria Talenom Espanya, que també entra dins d'aquest tema, no?, del registre d'horari digital. Rafael, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, al final ya esta obligatoriedad del horario, del registro de horario digital, para que haya un... Primero, ¿por qué se implanta en digital? Supongo por una cuestión de seguimiento, ¿no? De facilidad del seguimiento, supongo que es eso.
Claro, sí, pensamos que todo lo que es la obligación del registro de horario ya lo teníamos desde 2019. Y ahora lo que se va a implementar es que este registro horario sea digital. Con esto, que es lo que se pretende, al final es un mayor control. Es decir, que todo lo que pueda haber en papel o pueda haber en Excel, de alguna forma se podría llegar a manipular, ¿no? Entonces lo que se pretende es que realmente esto se haga a través de herramientas que tengan unos requisitos y una fiabilidad y una trazabilidad en esos registros. Eso es lo que se intenta. Incluso lo que se pretende es darle acceso al personal, darle acceso a estas aplicaciones a los representantes de los trabajadores, darle acceso incluso a la inspección de trabajo. Con lo cual, imaginaros, ¿vale? Vamos a control.
A controlar, pero básicamente, Rafael, ¿por qué esta obsesión ahora desde el 2019 y ahora con la digitalización de este registro de horario digital? ¿Cuál es el objetivo? ¿Saber cuántas horas trabaja la gente? O sea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final?
Sí, al final lo que se entiende el gobierno es que hay horas extraordinarias que no se están pagando y que se están realizando, ¿no? Entonces, digamos que lo que quieren es controlar esos horarios y que al final se cumpla con el horario establecido y que esas 40 horas sean las que realmente se están produciendo y que ese control esté muy encima, como ya has visto, pues todo lo que es el tema incluso de la inspección. Y es más, esto quieren llevarlo incluso hasta el servicio doméstico. Yo no sé exactamente esto cómo puede afectar a este tipología de, claro, de servicio que nunca llevan nada, ¿no? Así que imaginaros, ¿no? Entonces, claro, una empresa pequeña, es decir, al final, por ejemplo, lo que hace es hacerlo en papel, donde el trabajador anota su horario, anota su nombre y anota su firma, ¿no? Y eso, pues muchas veces, pues realmente, pues no se lleva, se hace a destiempo, y lo que pretenden es que eso se haga digitalmente. Y como tú bien decías, realmente esto a las grandes empresas prácticamente no va a afectar en absoluto, porque todas tienen su software y lo único que harán será adaptar los software a la nueva normativa cuando salgan. Pero para las pequeñas empresas, pues sí tendrán que hacer ese esfuerzo económico en esa inversión de ese software,
claro,
de formación tanto de ellos como de todos los empleados para cumplir con todos los requisitos de la normativa.
O sea, Rafael, yo como siempre lo veo... Esta implementación así generalizada, venga, vamos, como siempre lo veo un poco raro, ¿no? Bueno, raro. irregular, porque no es lo mismo estar trabajando en un turno de una empresa que, por ejemplo, ser periodista o trabajar en otro tipo de como tú hablabas, de los trabajadores, trabajadores de casas, básicamente, que, sí, que tienen horarios muy, muy dispares. O sea, igual claro, se puede trabajar un día 6 horas que otro trabajas 9. O sea, esto va en función también del tipo de trabajo que realices, ¿no?
Claro, claro, y además la tipología de la actividad, y actividades claro, donde los horarios fluctúan, y lo que de alguna manera pretende es que esos horarios queden contrastados. Es decir, que realmente, es decir, si tú un día trabajas 6 horas, que esas 6 horas queden contrastadas. Y si un día trabajas 9 horas, que esas 9 horas que queden contrastadas y tú vayas compensando. Es decir, si un día has podido trabajar 10 horas más, pues compensas con otros días con los que no has trabajado. Y la diferencia, que se abonen las horas extraordinarias y se coticen las horas extraordinarias. Eso es lo que se va a buscar.
Bueno, que se coticen las horas extraordinarias. Es, bueno, un control para recaudar también más. O sea, también, y claro, evidentemente también para cobrar las horas extraordinarias, que a veces no se cobran.
Lógicamente, lo que no se cobra. Y entonces, sí, en definitiva, digamos, si queremos verle una parte positiva, pues bueno, pues lo que sí que hacemos es que entendemos que podría ser una oportunidad para digitalizar y ganar eficiencia y bueno, también tener un mayor datos, la pequeña empresa que ahora mismo no lo tiene, y con esos datos pues ser mucho más operativo, ¿no? Si queremos buscarle la parte positiva.
Bueno, y de cara al trabajador también evitar abusos, porque no, claro, no es que todas las, no digo que todas las empresas abusen, ni pequeñas ni medianas, ni mucho menos, pero algún abuso puede haber, y así pues...
Sí. Pero piensa que cada día más, es decir, por ejemplo, en los sectores de hostelería, que siempre han sido los clásicos donde se han estado trabajando muchísimas horas y siempre a destiempo, porque se cerraban, no dependían de su hora de cierre, sino muchas veces de los clientes y tal. Hasta esta tipología de negocio, porque al no haber personal, al final han tenido que adaptar sus horarios, porque es la forma de atraer ese personal a su empresa, ¿no? El que tenga, y no te digo que no hagan alguna hora, en un momento dado pueden hacer una hora, pero se les compensa, y entonces por el día tal, o mañana entra media hora más tarde, o una hora tal, y hasta esa tipología de actividades ya ellos solo se están regulando.
¿Cómo va a afectar a autónomos y las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas? Esto porque, claro, hablábamos de las grandes, que en principio pues no hay mucho problema porque tienen medios para hacerlo, pero los autónomos, sobre todo, y las pequeñas y medianas empresas, ¿esto cómo, qué implicaciones tiene?
Pues mira, las pequeñas y sobre todo el tema de autónomos, lo que tendrán es que dirigirse a su asesoría para que le aconsejen el mejor software que esté adaptado a su actividad. Y pues tener una formación y una implementación dentro de su negocio, porque como te he comentado antes, van a pasar de llevarlo en una hojita todo manual a tener que llevarlo todo digitalmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, van a tener ahí un proceso de formación y de adaptación que podrá ser un poquito crudo y duro al principio, pero que yo entiendo que lo podrán asumir.
Pero tampoco es muy complicado, o sea, si te ponen un software para fichar, que es un rompecabezas, sí, tenemos un salimos del fuego para caer en las brasas, o sea...
Eso es, exactamente, es decir, que al final, pues nada, pero sí que es importante escoger bien la herramienta, sí, ¿vale? Es decir, una herramienta que se adapte que se a tu negocio y que te facilite toda esta implementación, ¿vale?
Pues señor Rafael Olmedo, abogado y portavoz de la asesoría Talenom España. Oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones, muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros y a su oyente, muchas gracias.
A ti, por explicarnos todo esto. Y es que, ya veieu, bàsicament, si fem un resum, parlem d'un registre digital obligatori que sortirà endavant per reial decret i que, bàsicament, és d'implementació immediata, en tot cas, eh? Això què és? Aquest sistema ha d'estar informatitzat i s'haurà de registrar l'hora exacta d'inici, bé, com és ara, només que eliminant la part analògica, no? I la de paper. Hora exacta d'inici i fi de la jornada i qualsevol pausa. Qualsevol pausa, entenc que entres si vas a fer un pipí o si vas a fer un cafè, també això, o a fumar una cigarreta, també això s'haurà de veure reflectit. I aquesta informació l'empresa l'haurà de conservar almenys durant 4 anys. Durant 4 anys, l'empresa haurà de tenir aquesta informació a l'abast i ben controlada. Què passa? Doncs que si això no és així, després doncs hi ha sancions. Hi ha sancions. I bàsicament el que sí que demanen, si fan una inspecció, són aquests detalls precisos. Detalls precisos. Bàsicament, insisteixo, és el que hi ha ara, només que digitalitzat. I això què significa? Que tal i com explicava molt bé el Rafael, caldrà un programa molt adequat i molt adaptat a les necessitats del negoci. No és el mateix un tipus de negoci que un altre, ni els horaris d'un negoci que d'un altre, ni les pauses que es poden fer a un negoci que les que es podran fer a un altre. Bé, si no es compleix amb l'obligació del registre digital o s'utilitzen mètodes no vàlids, quan estem parlant de mètodes no vàlids, seran el que avui és paper i sistema analògic, doncs es considerarà una infracció greu. I això, doncs, ja sabeu, que aquí no es tallen un pèl. Si t'han de posar la multa, te la posen i pobre de ti, que t'escaques. Con otros ya entraríamos, pero tampoco ahora quiero distraer el tema ni mucho menos. Doncs bé, aquesta és el que tindrem i el que hi haurà, i si ets una empresa, una petita o mitjana empresa o un autònom, doncs ja saps, t'has de buscar el programa adequat que encaixi exactament amb les teves necessitats. Un programa a l'uso de registro digital. Vinga, va, que de seguida parlarem de descans, no de només de dormir, sinó de descans, i després ja anirem cap a l'actualització del temps, de la informació de serveis. Completament el temps, avui i demà, el tenim una mica remogut. Hi ha una inestabilitat clara que s'estendrà avui i demà. Diumenge s'espera un dia bastant més calmat i tranquil. Però de seguida en parlem de tot això aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paleta.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el plátano de Canarias a 1,29 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a 1 euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
Ibarra.
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
Gaucha.
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
Carne.
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo. Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra, y bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otro humor.
He descansado. Claro. Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón, sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda, cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera, y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor, y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente, y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso, pregunten directamente de fábrica a su domicilio, y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, 93-799-2000, 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar, y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, 93-799-2000.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
No sabemos jugar al Barça contra el Getafe o la Real Societat o el PSG, pero aleluya, ja sabem on jugarà el proper partit, que explicarem amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des del Johan Cruyff, Barça, València.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella,
Santi Cañizares, Mateu Laoz, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Camí del dos quarts de dues. De seguida actualitzarem la informació de serveis. Començarem el temps, el trànsit dels titulars esportius, perquè aquest cap de setmana torna la Lliga, bàsicament. Però si parlem del temps, de seguida veureu que atenció, perquè si teniu plans i pont, doncs aquesta tarda continua l'alerta de pluges. És més, s'estén l'alerta de pluges a un munt de comarques a Catalunya amb ruixats que poden ser moderats i localment intensos. Hi ha unes quantes alertes taronges que no només es limitaran aquesta tarda, sinó que demà dissabte, durant tot el dia, hi ha unes quantes alertes, sobretot a comarques de Girona. Bàsicament, les comarques de Girona seran les que rebran totes aquestes alertes i aquesta pluja, en principi, que preveu el Meteocat. El Meteocat ja serà fins a diumenge, quan serà la cosa bastant més estable. El diumenge la cosa ja es calma més. I després parlarem del trànsit. No sé com serà avui el dia. I de tot això en parlarem. Però que després parlarem de la carn de vedella. Per què la carn de vedella cada cop està més cara? Tornem a una cosa que ja hem parlat durant el programa. La llei d'oferta i demanda unida a una pujada de la demanda, doncs està una baixada de les empreses que la produeixen. Va, que de seguida parlem de tot això aquí a Migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I, si us sembla, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis, començant per la meteo. I és que el Servei Català de Meteorologia, de cara a aquesta tarda, ha activat una alerta groga a tota la part nord de Catalunya, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, i tota la costa. Tota la costa només es salva d'aquesta alerta les comarques de Terres de l'Ebre. Són les úniques dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, que s'escapen d'aquesta alerta. Tota la resta de la costa està també amb una alerta. A destacar l'alerta taronja del Ripollès, d'Osona, del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, de l'Oriental, del Bages. Allà és on precisament les pluges poden ser més intenses. Bàsicament el que esperem és això. Esperem pluges que poden ser moderades, lleus moderades i puntualment fortes o molt fortes. Les temperatures baixaran. I de cara demà dissabte, doncs ens llevem més o menys amb una fotografia bastant més clara, perquè els ruixats s'estendran. Hi ha possibilitats de ruixats a més part del territori, només la part sud, a les Terres de l'Ebre, són les que se salvaran, i a la resta sí que hi pot aparèixer ruixats que poden tenir forma de tempesta, amb unes alertes que continuaran durant en tota la façana litoral, Pirineu i Prepirineu. I per la tarda aquestes pluges marxaran i es concentraran més aviat a la costa central i a comarques de Girona, on la pluja pot ser més intensa. L'estabilitat arribarà diumenge. Ja diumenge el que esperem és un dia ennuvolat, però més assolellat en tot cas, i amb més predomini del sol. I la situació a la xarxa viària com la tenim? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs la veritat és que la situació la tenim molt tranquil·la en aquesta xarxa viària. De fet, al matí ha estat sorprenentment tranquil. Jo tenia entès que algunes escoles avui feien classes, però no, certament no ho ha semblat en aquesta xarxa viària. Hi ha hagut molt poca circulació i, de fet, ara mateix també hi ha molt poca circulació. Incidències importants, afortunadament, no en tenim constància. Zones amb retencions, en principi tampoc. Per tant, porto bones notícies a aquesta hora. Molta calma a la xarxa viària. Pensa que parlem d'una calma que també hem de trobar a aquesta hora a les dues rondes de la ciutat de Barcelona.
Roger, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, a reveure.
Clarament, la influència d'aquest pont està fent clara petjada a la xarxa viària. I els esports, no sé si estan tan tranquils perquè tornen a la Lliga. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Els esports, bon migdia, senyor Cruz, ja estan una mica en tensió perquè, clar, és cap de setmana, torna a la Lliga, torna a la competició, hem deixat enrere la finestra FIFA de seleccions i escolti, aquí hi ha temes que es reprenen, per dir-ho d'alguna manera, eh? Mm-hmm. Com, per exemple, Gavi. Sap vostè que Gavi va notar unes molèsties al genoll tot just quan s'aturava la Lliga, va quedar fora de la concentració de la selecció espanyola. Parlem del mateix genoll que es va operar quan va tenir aquella lesió de la llarga durada, va notar molèsties, es va optar per un tractament conservador, i a Esports Cope Elena Condis ens ampliarà detalls del que ha estat avui una cimera a Can Barça per reanalitzar el tema. De moment sembla ser que es continuarà uns dies amb tractament conservador en el genoll del migcampista andalús. Però, si la cosa no millora, ja la paraula artroscòpia comença a aparèixer en l'horitzó del jugador de Los Palacios. No ha començat bé el Barça pel que fa al capítol de lesions de temporada. Recordem que per rebre el València no hi serà Balde, no hi serà Gavi, no hi serà, una mica més per precaució, però no hi serà, podem apuntar en aquesta direcció, Frenkie de Jong. O sigui que també és un tema que cal, doncs, posar una mica en solfa pel que fa a l'actualitat de Can Barça. Recordem, Barça-València, el Johan. De moment, el proper partit...
El Johan, eh?
El Johan.
I el següent?
Ja veurem.
No se sap encara.
M'obliga vostè aquí a fer anar una bola de vidre.
No, és especular.
No tinc... Si hi ha permisos, es jugarà al Camp Nou. Si no hi ha permís per jugar al Camp Nou, o el Johan, o Montjuïc. El que sí que està descartat és que Montjuïc sigui escenari del Barça Real Societat del 28 de setembre, perquè hi ha el Piro Musical.
Ostres.
I clar, com que hi ha el Piro Musical, l'accessibilitat a la muntanya de Montjuïc es veu alterada fins al punt de fer desaconsellable jugar un partit. Però vaja, un cop que ja tens el Johan, jo crec que el Barça s'anirà movent entre Camp Nou. Quan tingui els permisos per anar al Camp Nou, doncs s'anirà al Camp Nou. Quan tindrem els permisos per anar al Camp Nou? Dios provera.
Exacte, ja farem. Calma i paciència, i arribarà el moment que hagi d'arribar. Ja
sí, és que, aquest moment l'estem esperant des de novembre del 24, que va ser la primera data que va donar el Futbol Club Barcelona de retorn al Camp Nou.
És que la culpa la té el Barça. La culpa la té el Barça per començar a donar dates que, i perquè hi ha, sobretot, els darrers dies, unes certes expectatives que possiblement...
Quan t'entren manobres a casa i no li has de dir res, senyor Cruz, doncs saps quan entren, però no saps quan sortiran.
Exacte, et diuen una previsió, però és això, una previsió que s'acostuma a allargar.
No crec que li hagi d'explicar res, perquè...
Totalment correcte.
Falta un recanvi,
Alemania.
No ens ha arribat, ha fallat Amazon.
Es que esta rachola no és del model que nosaltres
queríem. Això no és ben bé del model, això no està homologat. Estem fent broma,
ja sabem.
Estem fent broma, parròquia.
Sí,
Humor intern.
Però igual no tant.
Humor intern. Bueno, en resum, que parlem de la prèvia del cap de setmana. Barça-València fins dilluns no juga a l'Espanyol davant del Mallorca. Fa uns minutets ha començat el seu canal de Twitch, el Javier Dero, una entrevista amb el Pol Lozano. Està parant l'orella el Juan Arias per veure què deixa de bo i d'interessant aquesta entrevista. I la pregunta al Girona, que juga al camp del Celta. Ha arribat? Han arribat nous efectius.
Bé.
Livakovic, Unahi... Què farà Mitchell? Els anirà introduint a poc o ja el camp del Celta farà una revolució? Intentarem trobar alguna resposta a aquesta pregunta. Com sempre, aquest divendres, més futbol, la Lliga de Segona, Andorra, Còrdoba, diumenge, primera ref, tenim els tres catalans, Nàstic, Sabadell i Europa, invictes. Afronten la tercera jornada en condicions d'invictes i a la Lliga Femenina, avui mateix, aquest vespre, tenim un Barça-Dux de Logroño. En plena poliesportiva, un interessant partit amistós, bàsquet Girona-Barça. Ahir va guanyar el Barça d'handbol, la primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. En hoquei patins, escolti, Espanya 14, Països Baixos 0.
Això és un desfile, no?
És un, de moment és un passeig militar.
Sí, sí, això.
Fins a semifinals ha estat un passeig militar. Ara, semifinals davant de França, que ja és pujar una mica al nivell de dificultat, però bueno...
Però molt, cosa... molt o què? Perquè un 14-0, 8-0, vull dir, estem parlant d'una superioritat insultant,
diguéssim, eh? Diguéssim que en categoria femenina la diferència entre el primer esgraó i el segon és més ampla que en categoria masculina. Podríem fer-ho anar d'aquesta manera. Vuelta a Espanya, toquem fusta, esperem que no hi hagi incidents a la jornada d'avui, i arrenca el Mundial d'Atletisme. Aquesta matinada tenim les dues proves de 35 quilòmetres marxa, Maria Pérez amb Miguel Ángel López, i tenim marxadores catalanes que intentaran doncs, fer un bon paper. Fins a 12 atletes catalans n'hi ha l'equip espanyol que s'ha desplaçat a tot.
Fent 5 cèntims, quan juguen els equips catalans?
Els equips catalans, doncs, insisteixo, Barça-València, diumenge a les 9 de la nit, el Johan. Espanyol, dilluns a les 9 de la nit, a Cornellà Prat, i el Girona visitarà Celta el diumenge també.
El diumenge també, no?
Crec que ara sí.
Els equips catalans comencen a donar la cara, diumenge i dilluns serà, no?
Bueno, escolti, els equips catalans han donat la cara, de moment el Barça porta 7 punts de 9.
No, i l'Espanyol també. La gran incògnita és el Girona.
Gràcies per recordar-me que Espanyol i Barça tenen els mateixos punts ara mateix a la Lliga de Primera.
Clar, això és una evidència, no?
I, sisplau...
I ben merescuts, tots.
No feu gaire cas d'aquesta predicció que ha fet la IA d'Elon Musk sobre el desenllaç de la Lliga.
Ah, sí? No m'he assabentat, això.
Sí, la IA d'Elon Musk ha fet li han encarregat una predicció de com acabarà la Lliga.
Sí.
I ha dit que el Barça acabarà segon. A dos punts del Madrid.
Ah.
Ha dit que l'Espanyol acabarà setè.
Bé, bueno.
I ha dit que el Girona baixa. Penúltim i baixa. No feu gaire cas.
No és una predicció tan boja, eh?
Tinc ganes de que diumenge Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, faci la roda de premsa i li preguntin per aquesta predicció. Que ja veuràs la resposta.
Home, no, la resposta serà contundent, però en principi...
No me líes ara con la intel·ligència artificial, que bastante tengo con la natural.
Sí, però en principi no és una predicció que diguis...
Home, però podria haver estat una predicció més optimista, Barça campió de Lliga...
Sobretot de cara al Girona, però...
Sobretot de cara al Girona, també.
Però, clar, sí, s'està basant en com està jugant aquests tres primers partits, perquè suposo que les dades vindran d'aquí, eh?
No sé quins algoritmes fa anar exactament aquesta intel·ligència artificial.
Clar, és que en funció dels algoritmes per fer aquestes previsions.
Clar, però dues jornades de Lliga són poca cosa per fer un pronòstic tan agosarat, efectivament.
Bé, interessant això, eh?
Sí, senyor.
Don José...
Per cert, l'altra intel·ligència artificial opta, diu que la Champions aquest any la guanya el Liverpool. Ahí lo dejo.
I això té impacte a les cases d'apostes?
Home, les cases d'apostes tenen els seus principals algoritmes. La darrera vegada que vaig entrar... El Barça no era el principal favorit per guanyar la Champions. No sé si era el Liverpool o el Paris Saint-Germain. No era, el Barça no era el principal favorit. En canvi, les mateixes cases d'apostes sí que li atorgaven un paper favorit, no favoritíssim, al Barça per guanyar la Lliga.
Molt bé. José Luis Gil, moltes gràcies.
Sap vostè que les cases d'apostes mai perden diners.
Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Cuida't molt, eh? Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb l'Albert Díez, que avui s'encarregarà de capitanejar el timó del programa d'esports aquí, d'esports a Cope Catalunya i Andorra. De seguida parlem de la carn de vedella. Per què la carn de vedella cada cop és més cara? Quines raons hi ha darrere d'aquesta pujada de preus? Bàsicament els costos de les empreses. Bàsicament la baixa producció perquè no hi ha granges. En parlem de tot això i en parlem de seguida aquí a migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No sabemos qué hacer. Mi hija quiere estudiar educación social, busca universidad en Madrid y estamos perdidas.
Pues es muy fácil. Mirad en Scuni, que es un centro con prestigio y experiencia. Mi sobrina acaba de graduarse en magisterio, pero me ha contado que también ofrecen educación social y dobles grados de pedagogía con magisterio, que ahora es un plus.
¿Y está contenta?
Está encantada. Tienen un programa de prácticas muy cuidado y el profesorado es muy cercano e implicado. Un gran ambiente para la formación personal y profesional.
Eso suena bien. Ya veo en su web que tienen muchas titulaciones relacionadas con la educación. Esta tarde escribimos.
No lo dudes, seguro que le encantará.
Scuni, el lugar donde empieza tu vocación. Descubre más en scuni.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la carn de vedella. I és que el preu de la vedella s'ha situat en màxims històrics. Màxims històrics, i continuarà pujant. Continuarà pujant. És que el preu encara pujarà més, amb un increment d'entre un 30 i un 50% en el preu pagat a la indústria. Estem parlant d'un increment de preus sensible. Bàsicament, aquesta pujada es deu principalment a un desajust. Bàsicament és això. En principi seria un desajust que hi ha entre l'oferta i la demanda. Després altres conceptes que entren, com per exemple la pèrdua de bestiar després de la pandèmia. És a dir, estem parlant de que és una forquilla d'anys que després es veu ressentit i és sensiblement força, força clara, no? I també una qüestió imprescindible de la que parlàvem fa una estona quan parlàvem de la flota pesquera tarragonina. Del relleu generacional. El relleu generacional, el sector ramader, és baix. Baix. El relleu generacional, aquesta manca de relleu, doncs ha reduït la cabanya en 300.000 caps a tota Espanya en només 3 anys. Bé, això és una baixada importantíssima, eh? Bé, però hi ha més coses. És que això... és que ser ramader t'ho has de pensar, eh? És que t'ho posen d'una manera... que si vols dedicar-te al sector primari, és que t'ho has de pensar tres cops a vegades, no ho posen fàcil, això ho hem d'admetre, eh? Després de queixar-nos com a consumidors, després penses, és que, no sé, jo m'hi dedicaria o no? Perquè això, hem de sumar l'increment dels costos de producció, el pinso, l'energia, i una forta demanda. Incloses, a més, les exportacions a països com Algèria, el Marroc... Bé, Tot i l'encariment, el consum continua sent fort, especialment el d'hamburgueses, tot i que, bé, els consumidors ja busquen alternatives més econòmiques a la vedella, com seria el pollastre o el porc, per exemple. Per fer barbacoes, doncs el pollastre i el porc seria també una bona alternativa. Però parlem de totes aquestes raons i més, i de la situació del sector, amb el senyor Ignasi Pons, que és secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques, el FECIC. Ignasi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns i benvingut al programa. Per què està pujant tant el preu de la vedella? Pregunta, ja faig la pregunta així, a saco, eh? Vull dir, a bocajarro. Per què puja tant?
Bueno, bàsicament perquè hi ha un desequilibri entre l'oferta i la demanda.
en aquests moments ja portem un parell d'anys on hi ha una disminució molt important i sostinguda de la cabana vacuna a nivell europeu.
Mm-hmm. Quins costos ha de suportar un ramader, a part de tot això? Perquè suposo que els costos també és una de les grans parts del tema.
Bueno, clar, aquí pues, bueno, hi ha tot el tema doncs, de la producció i de l'engreix dels animals, de la cria i engreix dels animals, i bueno, pues, evidentment, doncs, els ha de suportar, no? Però bueno, en aquests moments doncs, els ramaders doncs, estan en una situació doncs, en el seu bestiar doncs, econòmicament es valora molt quan es ven, clar.
Clar, jo quan parlava amb ramaders sempre, evidentment, em parlaven d'una situació realment delicada conforme a pressió, conforme a demanda, fins i tot conforme a demonització, perquè hi ha com una campanya de demonització de la carn i clar, es queixaven de tot això, d'aquesta sortida i de la manca de recolzament. És tant és així?
No, a veure, jo que per començar, les últimes... índex del consum de carn és que el consum de carn a Espanya ha incrementat. Val? Sí que és cert que hi ha una tendència doncs, a la disminució, hi havia una tendència en els últims anys a la disminució del consum de carn. Però bueno, en aquests darrers anys i alguns mesos, doncs aquesta tendència ha canviat.
Mm. De fet, hi ha carnisseries que estarien assumint la pujada en els seus marges de benefici. Creus que això és sostenible a llarg termini? O és que el consumidor tard o d'hora també haurà d'assumir un preu molt més alt properament?
Clar, aquí estem... El que tenim és que ara el bestiar, els parells, doncs van molt cars, no? I és una situació que anirà una mica per barris, això. Això anirà una mica per barris. Hi hauran empreses que ho podran sostenir i empreses doncs, que, evidentment, no ho podran sostenir. A l'igual que hi haurà consumidors que podran pagar aquest preu i consumidors que no podran pagar el preu de la carn. Això està claríssim.
Mm-hmm. Hi ha molt problema amb la manca de relleu generacional? Tant és així?
És un problema que tenim diagnosticat i que la veritat és que estem treballant des del sector, perquè és una realitat que tenim. Costa molt. Evidentment va diferent per espècies, no és el mateix a l'oví que el vacú que el porcí, però si agaféssim el sector ramader, sí, també podríem dir que hi ha un problema regeneracional.
Clar, i és un problema que no és d'ara, no? Això ja s'està arrossegant des de fa temps, el tema del relleu generacional.
Sí, això és un tema que ja ve dels darrers anys. Sí, sí.
Quina perspectiva hi ha? Quina perspectiva hi ha de futur en tot això?
Bueno, la perspectiva és intentar, és dir, si el que volem és tenir ramaderia, pues, des de la patronal, com la meva, no? Una patronal, pues, a nivell espanyol, el que estem treballant és a intentar, doncs, amb les interprofessionals, buscar la manera de revertir aquesta situació, buscar la manera com podem aconseguir doncs, que la gent jove doncs, pugui veure aquesta tradició i aquesta cultura de la ramaderia doncs, com una sortida.
Clar, suposo que el fet de tot això plegat que ens estaves explicant el que fa bàsicament és que no es posin en marxa noves explotacions. I tampoc ha de ser fàcil, no?
Bueno, doncs que això està passant amb les explotacions i està passant amb les empreses càrniques, però bueno, pues que està fent doncs, que la gent no vulgui continuar doncs, i dedicar-se a altres coses, no? I això és un problema, evidentment, pel sector.
Bé, tant de bo tot s'arregli, però a vegades les coses, en aquest cas suposo que no és d'avui per demà, sinó que tot aquest equilibri necessita d'un temps, un temps llarg,
sí.
Suposo.
Sí, sí, això no s'arregla ni en 6 mesos ni en un any. I jo crec que l'important, no, jo sóc una persona optimista, crec que tenim identificat el problema, tenim, i ja ho estem fent, treballant per donar una solució als dos temes que hem parlat avui, vull dir, ja sigui el tema de la falta de bestiar i l'altre, el tema del canvi generacional, doncs ho tenim identificat i ja estem treballant, ja estem posant mesures, el que passa que, com bé dius, doncs això requereix
temps. Temps i paciència.
Temps i un treball constant. Vull dir, no és una cosa que fem avui, sinó que és un treball que s'ha anat fent i constant i anar anar incidint, no? Mm-hmm.
Doncs senyor Ignasi Pons, secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Vinga, a vostès, qualsevol cosa a disposar.
Gràcies, molt amable. Mira, mireu, si parlem de xifres del 2023, per exemple, Catalunya tenia al voltant de 605.949 caps a bestiar i uns cents de 22 milions de caps de porcí el 2024. Podem parlar de la regió líder en quant al sacrifici i a la producció d'aquest tipus de carn en un principi, eh? Però és que la qüestió... va canviar molt ràpidament, i aquesta és la qüestió, ràpida i radicalment. Bé, de seguida aparcarem aquestes coses i entrarem en una qüestió més de cap de setmana. Què fer el cap de setmana? Doncs et proposarem una activitat força interessant. Visitar el Titanic de forma immersiva. I és al·lucinant. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera.
Proposta de cap de setmana, anar a veure el Titanic de forma immersiva. Això està a dalt de les arenes de Barcelona. Doncs els senyors d'Eclipse han muntat una excursió pel Titanic de forma immersiva que no te l'acabes. És una bona proposta de cap de setmana. Parlem amb l'Alirio Padeiro, que és director del Centre Eclipse a Barcelona. Alirio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Alirio. ¿De dónde surge la idea de montar este centro con estas experiencias inmersivas?
Bueno, es una visión un poco de Eclipse, de ofrecer una nueva forma de descubrir todo un aspecto cultural, diremos. ¿Mm? Y pues empezamos con Titanic y pues hay varias expos que vendrá enseguida con Eclipse. Uh-huh. Y la idea viene de poder compartir una nueva forma, diremos, de visitar sitios y de una forma así lo inmersiva como nunca. Al final, con la tecnología que hay hoy, es una oportunidad muy grande de poder hacer viajes, diremos, culturales.
Sí, sí, ¿no? Además, la experiencia del Titanic es realmente inmersiva, o sea, estás en el barco, básicamente, es realmente impresionante. ¿Cuánto se tarda en programar un entorno inmersivo como, por ejemplo, este del Titanic?
Varios meses. Tenemos un estudio donde hay más de 30 programadores que trabajan todos los días y se tarda aproximadamente 9-10 meses en crear un mundo, diremos.
Un mundo como ese.
Exacto.
Este habéis tardado ese tiempo, ¿no? Unos 10 meses.
Sí, sí, sí.
Y supongo que, claro, primero hay que datarse, informarse de cómo son los personajes, de cómo eran, intentar buscar fotografías para recrearlos, cómo era esa cubierta del Titanic. Ostras,
exacto.
Es una búsqueda de datos importante.
Sí, tenemos en colaboraciones siempre con apoyo de científicos, que nos permite de tener unos datos lo más cercana de la realidad. Trabajamos con, por ejemplo, la Cité de la Mer en Francia, o entonces el National Ocean de Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces tenemos siempre ese apoyo de científicos que nos ayudan a tener datos para poder crear esos mundos.
¿Crees que es el futuro del espectáculo, esta realidad inmersiva?
Tienes toda la razón. Para mí es el futuro de la nueva forma de ir al cine, casi. porque es una nueva forma de vivir las experiencias, donde ese aspecto inmersivo al final lo hace todo. A mí me sorprende siempre mucho cuando vienen los clientes y que le quito las gafas, necesitan siempre un par de minutos para volver a la realidad, diremos.
No, a mí esto pasa, esto cuando estás en un entorno como ese, o sea, hace falta un rato. Porque no sabes realmente. Lo más sorprendente de todo es que aún tiene mucho margen de crecimiento, ¿no? Conforme a tecnología, más definición en gráficos, o sea, la tecnología aún tiene que avanzar más. Y el margen de crecimiento aún es mayor para que sea más realista todavía.
Sí, sí, es que ya se ha notado estos últimos años los progresos que se han hecho a nivel tecnológico y cada vez más rápido, ¿no? Tenemos ahora apoyo de la IA, por ejemplo, o tenemos apoyo de tecnologías que no eran accesibles hasta ahora. Y pues sí, sí, completamente. La margen de progreso será enorme y cada vez se descubrirá más expos de este estilo para apoyar, diremos, el ocio cultural.
¿Cómo funciona? O sea, tú te pones las gafas y ¿cómo se controla todo esto?
Pues tenemos una base de control pilotada por una tablet y pues las gafas las conectamos a una sala y pues la gente de esa sala va viviendo la experiencia. Y esas salas nos permiten de repetir la experiencia varias veces a diferentes horarios y de poder llegar hasta 40 personas de golpe para tener la experiencia inmersiva.
Sí, ¿cuál sería para que sea lo más enriquecedora posible, cuántas personas serían lo máximo para hacer un espectáculo como el del Titanic, por ejemplo?
Pues yo lo limito por grupos de 10 para que la experiencia sea la más agradable posible, porque luego si pones más gente, pues no... Es que, claro, como ves las personas que te acompañan como holograma, ajá, dibujadas, pues si hay demasiada gente ya no lo vives igual. Entonces, en el centro de Barcelona limitamos a grupos de 10 para que la experiencia sea la más agradable y inmersiva posible.
Bien, ¿hasta cuánto está el Titanic Ecos del pasado? ¿Hasta cuándo tenéis esta?
Está seguramente hasta octubre. Intentaremos de dejarlo un poquito más, pero es que ya te puedo decir que la próxima experiencia será alrededor del Coliseo y Gladiadores.
¡Hala!
Y que esa experiencia ya está preparada, lista, y estamos a punto de recibirla. Esperamos las nuevas órdenes, pero dentro de unos meses ya estará disponible.
¿El título cuál será?
No lo puedo decir.
Ah, no puedes decirlo. Bueno, pero estará basada en la antigua Roma, Gladiadores, Coliseum y demás.
Exacto.
O sea, que ya es un rato interesante, ¿eh? Bueno, pues es una buena manera de pasar el rato, además sales realmente impresionado. Ahora, si tienes vértigo o tendencia a marearte, vigila antes de entrar, ¿eh? Porque tardas un rato en adaptarte, ¿eh? Alirio.
Sí, es que el cerebro, claro, como se lo toma todo absolutamente en serio y en realidad, pues sí, hay un fases de adaptabilidad que hay que tomar en cuenta. Pero la experiencia en Eclipso no es una experiencia estática. Vamos caminando dentro de una sala interactuando con el ambiente alrededor nuestro. Entonces eso ya no provoca mareos o situaciones así.
Ajá, correcto. Pues Alirio Padeiro, director del Centro Eclipso de Barcelona. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.